Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 30 d'octubre de 2012. Important topada entre el PSOE i el PP en les últimes hores amb motiu de la proposta inclosa pels socialistes catalans en el seu programa electoral de defensar el dret a decidir dels catalans. Alfredo Pérez Rubalcaba deia ahir en una entrevista a Onda Cero que no comparteix la fórmula del dret a decidir que planteja el PSC en el seu programa, tot i que va explicar que entén que els socialistes catalans hagin entrat en aquest debat. L'exministre socialista José Bono va haver de ser esmenat per la direcció dels socialistes catalans després d'haver qualificat de colpista el president Artur Mas i d'haver arribat a dir que el PSC hauria d'expulsar aquells militants que defensessin el trencament de la unitat d'Espanya. Un debat intern viu que segurament no ajuda gens a la necessària recuperació dels socialistes que en el panorama polític català i espanyol la societat, pensem nosaltres modestament, necessita que siguin forts. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, al Ferran Capdevila a la redacció i la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim en la propera estona les notícies de les últimes hores. Com us dèiem, el secretari general dels socialistes espanyols, Alfredo Pérez Rubalcaba, va assegurar ahir que no comparteix la fórmula del dret a decidir que plantegen els socialistes catalans en el programa electoral, tot i que, segons va afegir, comprèn que el PSC hagi entrat en un debat que des de fa uns dies és permanent a Catalunya.
Rubalcaba va dir ahir que com a partit autònom el PSC defensa en ocasions plantejaments amb els quals el PSOE no està d'acord. Malgrat això, segons Rubalcaba, PSOE i PSC comparteixen el més essencial, que Catalunya, diu, continuï formant part d'Espanya. L'exministre socialista José Bono ha qualificat de colpista el president català Artur Mas per trencar les regles del joc en apostar per un procés d'independència a Catalunya, alhora que ha manifestat que hauria de ser expulsat del PSC tot aquell que no estigui per la unitat de l'Estat espanyol.
I el secretari d'Organització del Partit dels Socialistes de Catalunya, Daniel Fernández, va qualificar ahir de desafortunades aquestes declaracions de Bono, que deia que Artur Mas actuava com el qui va perdent en els escacs i de sobte vol canviar les regles del joc. El secretari d'Organització del PSC va dir que són desafortunades i que no les comparteix el PSC.
D'altra banda, Fernández va restar importància al fet que el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, rebutgi el dret a decidir dels catalans que el PSC inclou en el seu programa electoral i va recordar que comparteixen l'essència de l'encaix de Catalunya-Espanya, que és reformar la Constitució i avançar cap a un estat federal.
Altres notícies de casa nostra. Seguim en plana política. El president de la Generalitat, Artur Mas, va explicar ahir per què és reticent a utilitzar el terme independència i va comentar que prefereix parlar d'estat propi per a Catalunya, ja que, segons ell, les fronteres tradicionals són cada vegada més una peça de museu.
Després de l'acte de traspàs de la presidència de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, el president de la regió francesa del migdia Pirineus, Martín Malví, Mas doncs va afirmar que és més partidari de parlar d'estructures d'estat o d'estat propi per definir el seu projecte nacional per Catalunya.
Us expliquem també que el ministre d'Educació, José Ignacio Wert, ha donat un termini a les autonomies perquè facin les seves revisions del projecte de llei d'educació que té dissenyat el govern espanyol i que ha provocat l'oposició de molts dirigents polítics catalans.
L'avantprojecte implanta avaluacions nacionals comunes per a tots els alumnes al final de cada etapa educativa no universitària que hauran de superar per obtenir els títols de graduat en secundària obligatòria i de batxillerat. Tant Catalunya com el País Basc i les Canàries han demanat la retirada del projecte.
Òmnium Cultural va presentar ahir al Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet el seu nou full de ruta després dels canvis que ha comportat la manifestació de l'11 de setembre passat.
En un document que l'entitat ha batejat com la Declaració de Santa Coloma, s'ha fixat les prioritats de l'entitat, fer arribar el debat sobre l'estat propi a tots els catalans i demanar als partits polítics que van donar suport a la consulta pel dret a decidir al Parlament que incloguin aquest punt als seus programes electorals.
La Generalitat liquidarà el que té pendent del juliol amb les entitats del tercer sector mitjançant tres pagaments fins a finals d'any o principis de l'any vinent.
Ho va anunciar ahir el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Clarías, que està ultimant un acord amb el Departament d'Economia per fer-ho possible.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat del dia. La ministra d'Economia, Fàtima Báñez, ha afirmat que Espanya està sortint de la crisi i que es veuen en aquests moments senyals esperançadors. Va ser durant la presentació del número 100 de la revista del Ministeri de Treball.
La ministra va afirmar que l'estat espanyol compta amb unes fortaleses potents com una economia internacionalitzada i diversificada i un gran sector turístic. Tot i les retallades en educació i els zeros multiplicats en els últims mesos, Jesús Báñez també va defensar que l'estat espanyol té una joventut molt ben formada i va assegurar que la reforma laboral, amb la seva més gran flexibilitat interna, està ajudant moltes empreses a superar la crisi.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va dir que el seu gabinet no ha demanat el rescat perquè no és imprescindible, segons ell, en aquest moment.
El president espanyol, Mariano Rajoy, es va reunir ahir amb el primer ministre italià, Mario Monti, a la Moncloa en una trobada marcada per l'agenda econòmica. El president espanyol va parlar dels rumors del rescat i va assegurar que ara per ara no cal. En el moment que ell pensi que per als interessos generals de l'estat espanyol és bo demanar el rescat, doncs el demanarà. Mentre no ho pensi, diu que no ho farà. Rajoy no l'ha demanat perquè entén que no és imprescindible en aquest moment per defensar els interessos generals dels espanyols.
I el primer ministre italià Mario Monti va reconèixer que la creació d'un supercomissari no sona del tot bé i podria fer que els mercats percebessin que els instruments que ja existeixen per complir les regles pressupostàries no funcionen. Recordem que aquesta iniciativa d'un supercomissari la plantejava ara fa uns dies a Alemanya a través de la seva cancellera Angela Merkel. També una informació encara sobre el banc dolent que en aquests moments s'està plantejant des del govern espanyol. Ahir es van donar alguns detalls sobre aquest banc. Naixerà amb prop de 45.000 milions d'euros en actius tòxics, segons va explicar el president del Fons de Reestructuració Ordinària Bancària, el FROB, Fernando Restoy. Aquest banc podrà fer-se càrrec d'una bona quantitat d'actius tòxics de Bankia, Catalunya Banc, Nova Galícia Banc i Banc de València. Els descomptes en les adquisicions seran del 63% en el cas de promocions en curs. En plana internacional, ciutats inundades, onades gegants i ràfegues de vent de fins a 150 km per hora són els principals efectes que s'han notat ja en les últimes hores als llocs on ha arribat el temut Sandy, un huracà que ha deixat almenys 13 morts, segons les últimes dades de què disposem, i uns 5 milions d'usuaris sense llum en diversos estats de la costa est dels Estats Units, especialment l'àrea de Nova York.
Una àrea de 1.600 km està paralitzada després de tocar terra el Sandy, que segons el Centre Estatal d'Huracans dels Estats Units ja s'ha convertit en cicló posttropical i ha començat a perdre força, s'ha deixat sentir amb força des de Washington, D.C. fins a Nova York, passant per Virgínia Occidental i també el Canadà. A Nova York, el Sandy deixa imatges insòlides, com l'emblemàtica plaça de Times Square buida, la desaparició de tota una façana d'un habitatge del barri de Chelsea i cotxes flotant per Wall Street. Al sud de Manhattan, al nivell de l'aigua, ha assolit un rècord històric, 4 metres. De fet, són les pitjors inundacions des de l'any 1821. Les estacions de metro del sud també han quedat negades i els ponts i els túnels que connecten Manhattan amb la resta de la ciutat estan tallats. El servei d'emergències ha rebut fins a 20.000 trucades en tan sols una hora. Recordem que l'huracà prové del Carib, on ha causat al voltant de 60 morts a les Bahamas, Cuba, Haití, Jamaica, i pot comportar, atenció, pèrdues econòmiques de fins a 35.000 milions d'euros.
Canviem radicalment de tema. A les eleccions d'Ucraïna, la victòria del president sortint no deixa indiferent l'oposició, i és que l'exprimera ministra d'Ucraïna s'ha declarat en vaga de fam des de la presó. Yulia Tymoshenko protesta d'aquesta manera pel que ella considera un frau en aquestes eleccions legislatives del país eslau celebrades diumenge, on ha guanyat el partit de les regions de Viktor Yanukovych, tot i que sense majoria absoluta.
Segons ha citat el seu advocat, l'exprimera ministra ucraïnesa ha afirmat que es declara en vaga de fam en senyal de protesta per la falsificació de les eleccions i la falta de legitimitat del Parlament. Mentrestant, la missió internacional d'observadors de l'Organització sobre la Seguretat i la Cooperació a Europa ha qualificat les eleccions d'Ucraïna d'un pas enrere en la democràcia.
El president Barack Obama dels Estats Units ha parlat de la crisi econòmica que pateix l'estat espanyol i ha dit que no pot deixar que s'ensorri.
Segons ha dit, els problemes de Grècia són més greus, però l'estat espanyol és el país més gran de la Unió Europea que està en crisi i la seva caiguda seria dramàtica. Obama també ha assegurat que no es refereix només a l'estat espanyol quan parla de crisi de l'eurozona i que precisament per això treballa per aconseguir que tots els països de la Unió Europea, Alemanya inclosa, donin suport a l'estat espanyol, que ha dit està compromès amb les reformes. A llarg termini ha afegit que aquestes reformes seran bones per tots els països de la Unió Europea i també pels Estats Units, un gran soci comercial de la Unió.
I l'enviat especial de l'ONU a Síria, l'Akhtar Ibrahimi, ha lamentat que la treva de 4 dies declarada en aquest país no hagi funcionat. Ibrahimi, que aquesta setmana viatjarà a la Xina per tractar del tema sirià, ha dit que la situació és molt dolenta i que empitjora.
Un cotxe bomba al sud-est de la capital ha fet 10 morts, segons la televisió estatal, i l'exèrcit sirià està bombardejant els suburbis del nord de Damasc, segons denuncia l'Observatori Sirià dels Drets Humans. Segons els testimonis, són els bombardejos més violents des que el règim va començar a utilitzar l'aviació.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Comencem el bloc esportiu parlant de Leo Messi, que va rebre ahir la Bota d'Or, que l'acredita com a màxim golejador europeu de la temporada passada. El crac argentí va rebre el guardó al migdia en un acte que es va fer a l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona. El futbolista es va entrenar al matí amb els seus companys abans de desplaçar-se fins a l'antiga fàbrica, on va rebre el guardó. Després d'haver aconseguit marcar 50 gols la temporada passada, 4 més que Cristiano Ronaldo i 20 més que l'holandès Robin Van Persie del Manchester United, segon i tercer respectivament. Parlem precisament de competició perquè el Barça juga aquest vespre a Vitòria contra l'Alavés en partit de l'anada dels 16ens de final de la Copa del Rei. Tito Vilanova ha donat descans als homes amb més minuts de cara a aquest debut de la Copa amb un equip de segona B, però que havia estat ara fa uns anys a primera divisió. El rival serà l'Alavés i, com dèiem, i entre els 16 convocats hi ha 2 jugadors del filial, Sergi Roberto i també el jugador del filial Oyer. Parlem també avui del de l'Espanyol, que prepara el duel de Copa contra el Sevilla, una competició que, segons els jugadors, il·lusiona l'equip. Concretament, després de l'empat de dissabte contra el Màlaga, l'Espanyol té un altre compromís important contra un rival que també és difícil. El partit serà a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, aquesta anada dels setzens de final de la Copa del Rei, en aquest cas, demà dimecres.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu d'aquest dimarts. L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistà, que ha estat entrevistat ara fa uns dies als Jardins del Vaticà en una iniciativa de la Delegació de Mitjans de Comunicació de l'Arxidiòcesi. El cardenal Martínez Sistà va parlar amb to distès sobre la seva experiència de participació en el Sínode dels Bisbes, que es va tancar diumenge, i va reflexionar sobre les expectatives generades per l'Assemblea i els debats a l'aula sinodal. L'arcabisbe de Barcelona es va referir concretament al paper de la família cristiana com a font de transmissió de la fe, la responsabilitat del laicat en l'evangelització de tots els àmbits, el seu compromís testimonial i la necessitat d'una formació ferma i sense fissures. També va parlar de la capacitat de les parròquies a l'hora de donar testimoni viu de l'alegria de viure la fe i d'acollir els nouvinguts o els qui s'apropen cercant respostes. Altres temes tractats pel cardenal Sistac són la conveniència de crear equips pastorals i estructures diocesanes dedicades de manera especial a acollir els no batejats i l'acompanyament dels qui s'apropen novament a la fe, entre altres qüestions. L'entrevista es pot trobar en format de vídeo també en el web de l'Arcabisbat de Barcelona.
I atenció, perquè la Fundació Doctor Albert Bonet ha organitzat per avui una sessió sobre el dret a decidir segons el Magisteri Catòlic, que tindrà lloc aquesta tarda, 8:15, al Col·legi d'Advocats de Barcelona, al carrer Mallorca, 283, a la 8a planta. El sacerdot i professor emèrit de moral, Antoni Maria Oriol Tataret, un dels ponents, ha expressat a l'Agència Cristiana de Notícies Flama que el sentit d'aquest dret es basa en el pensament social cristià, ja que la doctrina social de l'Església s'orienta a tots els vessants de l'existència humana, també el vessant comunitari nacional. Mossèn Oriol ha recordat que els drets de les nacions no són altra cosa que els drets humans considerats a nivell comunitari. El magisteri remarca, a més, que el dret d'autodeterminació ha de ser efectiu i ha d'anar sempre acompanyat d'una participació real dels ciutadans en el guiatge del seu propi destí.
El missatge de Benet XVI per a la 99a Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat es va presentar ahir a la sala de premsa de la Santa Seu. El cardenal Antonio María Velló, president del Pontifici Consell de la Pastoral del Migrant, va explicar que el tema es relaciona amb la nova evangelització i va assegurar que el fenomen migratori impressiona pel gran nombre de persones que afecta. En aquesta línia va esmentar l'últim informe de l'Organització Mundial de les Migracions, que calcula que els migrants cap a l'exterior són uns 214 milions de persones, o sigui, el 3% de la població mundial, mentre els de migració interna són uns 740 milions, en total més de 1.000 milions d'éssers humans, l'equivalent a una setena part de la població mundial. El president del Pontifici Consell de la Pastoral del Migrant va destacar, d'altra banda, que en el seu pelegrinatge existencial cap a un món millor, els migrants porten amb ells sentiments de fe i d'esperança encara que no saben del tot què busquen. Aquestes són algunes de les reflexions que, com dèiem, fa el Papa en el missatge per a la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat que se celebra al gener.
Canviem de qüestió. Un cotxe bomba carregat d'explosius va esclatar diumenge a la nit als voltants de l'església de Santa Rita, Kaduna, al nord de Nigèria, durant el servei dominical. L'atemptat va provocar almenys 10 morts, però es tem que aquesta xifra ho pugui augmentar. Pel que fa als ferits, el nombre s'enfila fins a 145. L'arcabisbe de la diòcesi nigeriana ha condemnat l'atac. Segons el prelat, l'atemptat que va causar centenars de ferits el va cometre un terrorista suïcida que conduïa un cotxe bomba i que es va immolar estavellant-se contra el lloc de culte quan era ple de fidels que assistien a la missa dominical. L'acció, de moment, no ha estat reivindicada, però se sospita que els autors són membres del grup islamista Boko Haram. Alguns mitjans de comunicació informen d'episodis d'exasperació violenta i de represàlies per part de grups cristians.
I ahir a la nit, la protagonista del programa de TV3, El Convidat, va ser la religiosa de Santa Teresa, Victòria Molins. Albert Om, director del programa, va passar dos dies a casa de la religiosa teresiana en un pis del barri del Raval de Barcelona. El capítol d'ahir va mostrar de prop la feina d'aquesta religiosa de carrer que dedica la seva vida a ajudar els qui no tenen res i a fer visible la marginalitat i el quart món. L'agenda de Victòria Molins es va demostrar que està ben plena després del programa televisiu d'ahir. Albert Om la va poder acompanyar a un curs de teatre, per exemple, que fa amb nois que lluiten per deixar de viure al carrer, i també fins a Ítaca, un pis de reinserció que ella va ajudar a crear ara fa més de 20 anys i que encara visita cada setmana com a voluntària. El que més va impressionar Albert Om, però, va ser el fet d'acompanyar-la a la presó de Quatre Camins a veure un pres que Victòria Molins visita setmanalment. Passen 4 minuts i mig d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Nova York, amb l'ai al cor, amb imatges de l'huracà que ha arribat a la ciutat nord-americana. El Periódico, amb una imatge de Barack Obama sota la pluja, titula Huracà sobre Obama. I sobre la pugna del PSC i el PSOE, el titular és aquesta altra, bronca per a la campanya institucional del 25N. El Punt Avui, el PSOE dona l'esquena al PSC pel dret a decidir. El diari Ara no derruba el cava al PSC, referint-se també al tema del dret a decidir. I El País, Brussel·les rebutja la independència de Catalunya dins la Unió Europea.
Altres portades de la premsa al Mundo, la Generalitat crida a votar amb la independència com a meta. L'ABC, esquizofrènia socialista. I pel que fa a la Razón, compte enrere, la pressió obliga Rubalcaba a revisar el seu calendari.
Fet aquest repàs, de seguida els serveis i després parlarem d'Evangeli.net, un servei d'enviament del fragment diari de l'Evangeli amb un comentari a més de 200.000 subscriptors i que ara compleix 10 anys. Ahir a Tarragona es van presentar algunes reformes d'aquest servei.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 PM i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 AM. Cada dia a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
A Hipercor multipliquem per 2 el Dia Mundial de l'Estalvi.
Perquè el dilluns 29 i el dimarts 30 d'octubre puguis aconseguir
una espatlla ibèrica d'engreix semidesossada Guardiola per 55 euros.
Un Dia Mundial de l'Estalvi ens semblava insuficient.
Per això a Hipercor en tenim 2.
El 29 i 30 d'octubre.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit a aquesta hora encara complicat, bàsicament sobretot en algunes vies. Avui, sobretot a la C58, tornem a parlar de trànsit lent, de retencions llargues, intermitents, trams força importants. Sobretot la zona entre Barberà i el Nus de la Trinitat. Són uns 7 quilòmetres de lentitud de retencions, com dèiem, intermitents de baixada a Barcelona. D'altra banda, més amunt, a Sabadell i a Badia, el trànsit força durat també en direcció al sud, i la pròpia C58 de sortida amb retencions intermitents entre el Nus de la Trinitat i la zona de Montcada, sobretot fins a Torrelavaró. Això afecta bàsicament la sortida per la ronda litoral. En sentit Besòs, de fet, de Gran Via fins al Nus, per agafar la C58, hi ha cua força compacta. En sentit contrari, però també, entre el Nus i Gran Via, sentit Llobregat, per tant, hi ha lentitud amb retencions en aquesta ronda litoral. Més endavant és a partir de Barceloneta, Pola Nou, on hi ha trànsit, i fins al Moll de la Fusta, i en el cas de la ronda de dalt, tenim aturades encara intermitents entre Valldaura i els túnels de la Llerera. A tot això hi sumarem, evidentment, tot el trànsit de cada matí, sobretot l'entrada per l'autovia 2, B23 o també autopista C32. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments parlem de normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, seguim informant que aquest dilluns van entrar en servei 4 noves línies d'autobusos interurbans que formen part de la xarxa d'autobusos d'altes prestacions express.cat. Aquestes 4 línies que connecten Sabadell, Terrassa, Ripollet i Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma amb Barcelona circularan pel nou carril busbau de la C58. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia, hem començat avui la jornada amb ambient fred en el conjunt de Catalunya. De tota manera, en general, les temperatures avui ja són una mica més altes que les de la jornada d'ahir i hem d'esperar que aquesta tendència es mantingui al llarg de la jornada d'avui dimarts, una jornada que vindrà marcada per un augment dels núvols. Núvols que ja al llarg del matí poden anar en augment, sobretot en forma de núvols falsos i mitjans, però que al llarg de la tarda s'aniran fent més abundants, més compactes i deixaran el cel de Catalunya en conjunt cobert o molt ennuvolat. Amb precipitacions que arribarien de sud a nord i que, sobretot, afectaran punts del terç sud, litoral i prelitoral, però que al final del dia s'aniran estenent a la resta de Catalunya. Precipitacions que, en general, han de ser d'intensitat entre feble i moderada, però atenció, perquè localment poden ser d'intensitat forta. Amb unes temperatures que demà continuaran amb tendència a l'alça, tant pel que fa a les mínimes com a les màximes. Per tant, per avui, augment dels núvols i precipitacions que a partir i al llarg de la tarda aniran arribant a tot Catalunya. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
L'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i el coordinador general del Servei d'Enviament del Fragment Evangèlic de Cada Dia, evangeli.net, Antoni Carol, van presentar ahir al vespre al Centre Tarraconense, al Seminari de Tarragona, la iniciativa evangeli.net amb les novetats que el seu web està posant en marxa amb motiu de l'any de la fe, inaugurat pel Papa Benet XVI l'11 d'octubre passat. Quan està a punt de complir 10 anys, evangeli.net, un servei que edita online, com dèiem, l'Evangeli de Cada Dia, posa a disposició dels seus més de 200.000 subscriptors de tot el món algunes millores que permetran aprofundir en la lectura i la meditació del text evangèlic. Així és com aquest servei online aporta el seu granet de sorra a l'any de la fe, segons els seus promotors. Parlem amb el coordinador general d'Evangeli.net, Antoni Carol, que és sacerdot. Mossèn Antoni Carol, molt bon dia.
Bon dia.
Com definiria vostè aquest servei, que ja porta gairebé 10 anys?
Doncs el definiria com un servei veterà a internet. 10 anys no són molts, però comparats amb la història d'internet, doncs és una llarga edat. Ens dona una gran alegria doncs, poder tornar a presentar aquest projecte, que ja és un projecte, ja és un servei, després de 10 anys de funcionament, amb una, gràcies a Déu, sempre ho agraïm a Déu, amb una audiència creixent al servei de l'Església. El que fem, en definitiva, és posar a disposició de qui vulgui arreu del món doncs, l'Evangeli del dia comentat breument. Sant Pare Joan Pau II, citant, aprofitant unes paraules de Sant Marc, va dir, això era l'any 99, abans de l'any 2000, aneu arreu del món per internet a portar l'Evangeli a tota criatura. Doncs això és el que procura fer Evangeli.net amb l'ajuda de Déu i tanta gent bona que col·laboren amb nosaltres.
Evangeli.net s'ofereix en català, castellà, anglès, portuguès, francès i italià. I també hi ha altres llengües que potser s'incorporen ara. Hi ha més novetats aquí?
Sí, per aquest any intentarem editar, estem fent ja els treballs de preparació, en alemany i en polonès. I, per què no, també potser en llatí. Seria una versió, diríem, mixta. L'Evangeli proveït en llatí, però el comentari en la llengua vernacle de cada usuari.
Què poden fer els interessats a rebre aquest servei? Com el poden demanar per la subscripció i rebre per correu electrònic aquest Evangeli amb un comentari?
Ben senzill. És qüestió d'entrar a la web d'Evangeli.net, és www.evangeli.net. Aleshores, hi ha a la part, a la zona, diríem, superior a mà dreta de la web, hi ha tota una zona de subscripció i és qüestió de seguir els passos. Són ben senzills. A l'usuari només se li demana el seu correu electrònic, cap altra dada personal, això sí, se li demana que defineixi les preferències personals seves, l'idioma que prefereix, en què prefereix rebre el servei, si el prefereix rebre l'Evangeli d'avui comentat o rebre anticipadament l'Evangeli, el que serà de demà també comentat, si prefereix rebre el de dilluns a divendres o bé de dilluns fins a diumenge, a la setmana. Mm-hmm.
Per tant, hi ha diverses, diverses possibilitats, contemplar l'Evangeli de demà o contemplar l'Evangeli d'avui, per entendre'ns.
I bé, efectivament.
Hi ha diferents serveis. Ahir es van presentar aquestes novetats i del que són les millores de la web. Què destacaria ràpidament per acabar, mossèn Antoni Querol, en aquest servei Evangeli?
Destaco que des de fa 2 anys hem estat treballant per editar un comentari, que en diem comentari màster, que és un comentari que acompanya l'Evangeli de cada dia, com sempre, més, un comentari més breu i teològic, doctrinal, explicant un tema, algun tema, algun dels temes de la fe catòlica, que, bueno, que sigui adient en relació amb l'Evangeli del dia. Per això també a l'hora de subscriure's un pot escollir doncs el servei ordinari de sempre, contemplar l'Evangeli d'avui amb l'homilia de 300 paraules, o bé el servei masterevangeli.net. En definitiva, sempre és el mateix, l'Evangeli acompanyat d'un comentari. Passa que ara hem introduït aquest nou model de comentari, més breu i més doctrinal. En tot cas, també, lògicament, no és qüestió de elegir entre un o l'altre. Una persona es pot subscriure als dos serveis, rebre dos correus electrònics amb els diferents comentaris.
Doncs recordem que la web evangeli.net dona totes les pautes als qui vulguin rebre aquest servei per correu electrònic cada dia amb la comoditat de trobar-se a l'e-mail aquest Evangeli comentat. Nosaltres, que des de Ràdio Estel fa 18 anys que oferim l'Evangeli cada dia, en aquest cas parlat i amb comentari, fem nostra també aquesta iniciativa, diguéssim, i d'alguna manera ens agermanem, si li sembla, mossèn Querol, nosaltres amb àudio i els qui ho miren per internet, on també em sembla que hi ha un àudio, però sobretot el llegiran moltes vegades per escrit. Gràcies per haver-nos acompanyat, moltes felicitats per aquesta iniciativa.
Moltíssimes gràcies.
I pels 10 anys i bon any de la fe.
Gràcies igualment.
Adéu-siau.
Bon dia.
Després de parlar amb el coordinador general d'Evangeli.net, Antoni Querol, ara els titulars amb el Gerard Carrión, després la tertúlia amb Josep Rull, Roberto Labandera i Ramon de Veciana.
Hola, bon dia. Ciutats inundades, onades gegants i ràfegues de vent de fins a 150 km per hora són els efectes del temut Sandy, que ha deixat almenys 13 morts, 5 dels quals a la ciutat de Nova York i un al Canadà. La majoria són per la caiguda d'arbres en habitatges i vehicles o per objectes moguts per els vents huracanats. També hi ha prop de 7 milions d'usuaris sense llum en uns estats diferents de la costa est dels Estats Units. Una àrea de 1.600 km està paralitzada. L'avantprojecte implanta avaluacions estatals comunes per tots els alumnes al final de cada etapa educativa no universitària que hauran de superar per obtenir els títols de graduat en secundària obligatòria i de batxillerat, segons va explicar ahir el ministre Wert. Tant Catalunya com el País Basc i també les Canàries han demanat la retirada del projecte per invasió de competències. En clau econòmica, l'anomenat banc dolent naixerà amb prop de 45.000 milions d'euros en actius tòxics. Procediran només de les entitats en mans de l'Estat, que haurà de vendre els actius immobiliaris adjudicats amb un descompte mitjà del 63%. Aquest descompte serà de prop del 80% en el cas del sòl. La rebaixa del 63%, atenció, s'aplicarà per les promocions en curs, mentre que en els habitatges acabats serà del 54%. I la Generalitat liquidarà el que té pendent del juliol amb les entitats del tercer sector amb tres pagaments fins a finals d'any o a principis de l'any vinent. Ho ha anunciat el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, que està ultimant un acord amb el Departament d'Economia per fer-ho possible.
Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902 020 412 o rutespercatalunya@radioestel.cat. Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Dos quarts de nou i sis minuts. Ràdio Estel regala aquesta setmana 10 entrades dobles per l'espectacle Oleana al Teatre Romea de Barcelona, un espectacle que és diumenge a les 6 de la tarda. Prengueu nota. I si us interessa aconseguir una d'aquestes 10 entrades dobles per entrar en el sorteig, és molt fàcil. L'únic que heu de fer és posar www.radioestel.cat, internet, entrar en el web nostre, radioestel.cat, i entrareu en el sorteig d'aquestes entrades dobles, sorteig que farem aquest divendres. Oleana, al Teatre Romea de Barcelona, diumenge a les 6 de la tarda. I no us perdeu, després de les 9, la nova promoció d'Antabrit, de dentifricis. Quedeu-vos a les 9 uns minuts amb nosaltres, perquè sabem que molts de vosaltres vau trucar i cada dia regalem un lot de productes d'Antabrit. Però això serà a les 9. I ara sí, comencem la tertúlia habitual a aquesta hora, una tertúlia que compartim amb Josep Rull, secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya. Senyor Rull, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per cert, a les llistes de Convergència, en quin número va vostè?
Número 15 per Barcelona.
Número 15 per Barcelona,
vam
molt bé.
Treure, les últimes en vam treure 35, per tant, perquè ens fem per Barcelona.
Per Barcelona, sí, doncs molts podrien pensar, té el lloc assegurat, però bé, això s'ha d'esperar.
Això s'ha de mirar, això s'ha de mirar.
No es pot donar mai res per fet. Roberto Labandera, fins aquesta legislatura, portaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament. Bon dia.
Matís abans, secretari d'Organització.
He dit secretari general, disculpi. Sí, disculpi que, si no tindrem... que aquesta confusió... Sí, sí, gràcies, gràcies. Secretari d'Organització.
D'Organització.
Ha estat una confusió totalment inconscient. Vinga. Perquè sí que tenia clar que el secretari general no és vostè, sinó que en aquest cas és Oriol Pujol, no?
Molt bé.
Doncs gràcies. Roberto Labandera, com dèiem, bon dia, benvingut, com estem?
Bon dia. Bé, sí.
Vostè ja ens va revelar l'altre dia després de la tertúlia, i ho confirmem, per si algun oient no sap, que no va a les llistes del
PSC.
No
vaig a les llistes, i per tant ara comença una nova etapa,
Estic en campanya, igual, fent les
altres feines. Donarà suport al partit.
És evident, és evident, és evident, clar que sí.
I té algun càrrec de regidor? No, hi ha Vilafranca, on vostè
viu.
No,
no, no, no, jo sempre he estat
fora de la vida.
D'una funció. No, fora la vida municipal és molt difícil perquè en una comarca com l'Alt Penedès, en què hi ha 33 municipis, gran part de la vida política es fa en relació als municipis, no? Però, de totes maneres, no he tingut cap responsabilitat de regidor ni cap regidoria. Uh-huh. He estat candidat en les eleccions municipals en diverses ocasions, no a Vilafranca, sinó en diversos...
Ho recordem, a les últimes, en un petit municipi a prop,
oi? Sí, sempre he tingut tirada cap als municipis petits. Sí.
Molt bé, doncs gràcies, senyor Labandera. Ara parlarem de l'actualitat política i completem les presentacions saludant Ramon de Veciana, que és candidat a la presidència de la Generalitat per UPyD, Unió, Progrés i Democràcia. Senyor de Veciana, bon dia.
Molt bon dia.
Per cert, allò que comentava fa 15 dies dels avals, els han aconseguit, es poden presentar ja formalment?
Sí, sí, els hem presentat tots i ara estem ja pendents de la proclamació de llistes definitives. Ha sigut difícil, sobretot perquè la Junta Electoral va comunicar aquest requisit de forma inesperada per tothom, per tots els partits polítics, i ens va treure del termini que estava previst per la llei, que són 20 dies, només en 10 dies. Allò és clar.
S'ho va comunicar quan el termini ja estava en curs.
Exacte.
Per tant, us deixava molt poc temps.
De fet, la situació va ser molt curiosa perquè la Generalitat té una pàgina web que parla de les eleccions del 2012. Hi havia aquestes preguntes freqüents, no?, que tenen una resposta. Diu, cal amb aquestes eleccions presentar avals? I la resposta era no cal. I al cap de 10 dies, curiosament, desapareix la pregunta, apareix un formulari a la pàgina web de la Generalitat i immediatament la Junta Electoral acorda que sí que és obligatori. Llavors, aquesta sorpresa de que primer no era obligatori i després apareix a la pàgina web i finalment la Junta es manifesta en aquest sentit, ens va fer creure que no havia sigut una cosa clara i que ja s'aclaria a través del recurs que tenim al Suprem, no? Mm-hmm. Però, bueno, en definitiva, això el que suposa és una restricció al pluralisme polític que en unes eleccions jo crec que és el fonamental, que la gent pugui escollir de totes les opcions la que es veu més reflectit i després ja es veurà qui guanya o no guanya.
L'SCUP, candidatures d'Unitat Popular, també ha aconseguit aquest aval i s'havien queixat igualment de la necessitat d'aquest 0. És un 0,1% sobre la població total, no?
Exacte, exacte. No, a veure, més era un requisit només previst per Congrés i Senat. I ara l'han extès a través d'una carambola legal a les autonòmiques i jo crec doncs, que precisament si alguna cosa tenia com a mèrit el sistema electoral a Catalunya era la pluralitat, no? Doncs ara és que veurà restringida i hi haurà menys llistes per escollir.
Doncs bé, hi ha algunes candidatures que hagin quedat fora, vostès ho saben?
Sí, n'hi ha moltes, eh?
Sí, hi ha... A més a més, al Col·legi de Periodistes de Catalunya penso que es va fer una presentació de diverses candidatures que tenien moltes dificultats per arribar i que denunciaven els fets.
Sí, ara fa uns dies es va fer aquest acte.
Hi ha diversos grups polítics que presentaven que...
No, i a més...
Parlem sempre, de grups extraparlamentaris, que no tenen dependència, són els que han de fer aquesta...
Exacte. De fet, el sistema electoral esdevé gairebé com una partida de pòquer amb el que els daus estan carregats en un sentit, no? Sempre surten els mateixos números. Primer, quan són campanya electoral només poden sortir els mitjans públics els partits que ja estan al Parlament i després fer aquesta exigència quan portem 30 anys de democràcia suposa pràcticament petrificar el Parlament o el Congrés dels Diputats perquè fa gairebé inaccessible a molts grups el poder accedir. Llavors, com les regles estan sempre pensades perquè surtin els mateixos, doncs és molt difícil que hi hagi renovació en quant a l'oferta electoral. La cosa en una democràcia és una mica paradoxal que sigui així.
Mm. En tot cas, hi ha uns requisits, d'acord amb la llei electoral, la llei d'ON, d'un mínim per aconseguir representació, que això ho té tothom.
La llei d'ON és diferent. La llei electoral el que estableix són les condicions. La llei d'ON és el sistema de còmput...
De còmput dels diputats, perdoni. Sí.
És un sistema proporcional corregit, per entendre'ns.
Sí.
I em sembla que l'únic país del món, o dels pocs, que tenen un sistema proporcional pur, són els israelians, que tenen un parlament extraordinàriament fragmentat.
Em sembla que a Holanda també passa.
Aquí tenim un sistema proporcional, diguem-ne, corregit per garantir que hi hagi una certa majoria. Hi ha d'altres llocs, per exemple, a Grècia, que ens va sorprendre molt, no?, que aquells que guanyen automàticament em sembla que tenen 50 diputats més de cop.
Sí. Només pel fet d'haver guanyat, de ser la més votada.
O, per exemple, a França, les eleccions són en dues voltes. França és un model interessant, és un model majoritari, perquè s'escull un diputat o diputada per demarcació i això fa que els grups petits tinguin remotíssimes possibilitats de poder-hi entrar. Però tenen la virtut aquest de dues voltes i a les eleccions municipals automàticament l'alcalde que guanya té majoria absoluta. Per garantir l'estabilitat, i per tant hi ha sistemes molt diferents. Nosaltres sí, sí. Tenim un sistema, diguem-ne, que és dels més proporcionals, tant a Catalunya com a l'estat espanyol, dels més proporcionals que hi ha a Europa.
Ens deia el senyor Labandera que a Uruguai també Uruguai hi ha sistema,
proporcional pur. El que passa és que hi ha un factor de correcció, i és que són les aliances polítiques, els acords polítics i els fronts polítics, de tant a la dreta com a l'esquerra, de forma tal de que si Ignasi Miranda es presenta com a candidat, pot anar com a candidat a la presidència. Bueno, ara s'ha corregit també això, però per primer candidat a senador, jo puc anar del mateix partit com a primer candidat a senador, amb una llista, amb una altra, però amb el mateix lema polític. Uh-huh. En el moment de les eleccions, Ignasi Miranda té més vots, és que queda a la plaça. Uh-huh. Però en tot cas, això és una qüestió que l'any 35 va ser un invent, la llei de lemes, va ser un invent de la dreta per evitar els fronts populars. Van dir, home, nosaltres teníem, els partits de dreta es basaven en el caudillisme polític i van a fer aquesta reforma constitucional, que després l'Esquerra ha utilitzat i ha arribat al govern a través...
Gràcies a això.
Gràcies a aquesta coalició. També. Però, en canvi, en l'àmbit municipal és a la francesa, qui el primer dels candidats municipals més votats ja té la majoria absoluta.
I El Salvador...
I a Itàlia també té el mateix sistema, però de la majoria absoluta del primer candidat municipal, però fins a un límit de població. És a dir, canvi... municipis de menys de 5.000 habitants, qui guanya les eleccions ja té el 50%, i la resta, en tot cas, si treuen representació, van al Consell Municipal.
En canvi, El Salvador, Terrassa està germanat amb un municipi del Salvador que es diu Tecoluca. Allà, el que guanya s'ho queda tot. Si no hi ha oposició. És espectacular.
Un sistema anglès...
Una cosa terrible, però...
Sí, però el sistema anglès té circumscripcions molt petites, molt petites, i en unes guanya d'uns...
No, però aquí a les municipals, en el Consell Municipal, el que guanya s'ho queda tot, i dic, i vam preguntar ingenuament, i diu, i l'oposició? No, estan en sus casa.
Aquests han perdut.
Aquests han perdut.
Que curiós.
Sí, sí. No, només a esmentar dos parells de coses. Aquí a Catalunya la part positiva és que el mínim per accedir al Parlament només és del 3%.
Això és el que volia preguntar, quan deia la llei electoral, sí. No volia barrejar-la amb la llei d'on, que és el còmput.
Però Galícia, per exemple, és el 5% i altres comunitats autònomes, la qual cosa facilita una mica l'accés. I d'altra banda, el Consell d'Estat fa temps que té un informe amb el qual recomana canviar la llei electoral a Espanya precisament per dotar-la de més proporcionalitat a través, diguéssim, d'una bossa de vots que abarqui tot l'Estat, perquè, per exemple, recordeu el cas d'Izquierda Unida, que va treure uns resultats no bons, però acceptables, no aquesta legislatura, sinó l'anterior, i només tenien dos diputats. Sí. I llavors, per corregir aquesta manca de concentració de vots per província, es tindria que buscar una correcció a través d'aquest mecanisme. Mm-hmm.
Recordem que Galícia té llei electoral pròpia, cosa que aquí no, encara no l'hem
elaborada. És un drama, aquesta legislatura ho hem provat, i no... Ens hi hem acostat molt, molt, molt al model, però al final...
Dos anys
de
tot temps.
De totes formes, no ha estat un tema d'aquesta legislatura la passada, sinó un tema que...
Un tema ancestral,
Convergència i Unió mai va estar interessada en els 23 anys de govern de fer una llei electoral. No diguem que no, perquè si s'hagués volgut, s'haguessin fet totes les lleis possibles durant 23 anys. No. És que el sistema ja li anava bé amb el repartiment de vots que tenia Convergència i Unió.
Quan tu tens majoria absoluta, haguéssim pogut impulsar una llei electoral. Per exemple, a la segona legislatura, que hi havia una majoria absoluta folgadíssima, i a més amb el suport d'Esquerra Republicana, s'hagués pogut fer una llei electoral. Però es va decidir no fer, i aquesta es podia establir...
Decidir no fer perquè no interessava.
No.
Ells es fan en funció de...
Home, no, perquè tu pots establir, un mecanisme que és un diputat per comarca, per exemple. Hi ha molta gent que el que demana és que hi hagi més proximitat entre el diputat i la població, i per tant de dir, mira, un diputat per comarca o per districte, això seria, diguem-ne, trencaria el principi proporcional, i hagués pogut impulsar aquest mecanisme que hagués perpetuat Convergència i Unió en el govern, i no es va fer. I per tant, escolti, és un tema pendent. Ara, en els treballs que s'estan fent, hem quedat encallats, però coincidim més o menys sobre les formacions polítiques en què un bon sistema és l'alemany, que combina els dos elements. Combina que hi hagi proximitat entre els escollits i els electors, que vol dir un diputat per comarca, però també una llista proporcional, o sigui, que et permeti proximitat i proporcionalitat. I aquest és un bon sistema, pel que sembla.
Sí, sí.
El problema és que hem quedat encallats amb la qüestió tècnica de si és circumscripció única o no, però això ja és d'una complexitat que potser...
En cas, deixarem el tema de la...
No val la pena...
Jo crec que ha mancat voluntat política. Jo crec
a dormir els nostres...
No costa res fer autocrítica i dir...
Sí, jo molt. És de les coses que me'n sento com a diputat més decebut... d'haver estat diputat, com en Roberto, durant força legislatures i que no haguem pogut...
Que no s'hagi fet. Sí, sí. Recordem que en algunes convocatòries electorals el PSC havia guanyat en vots i Convergència i Unió en escons, perquè recordem que les circumscripcions de Lleida, Girona i Tarragona estan com sobrerepresentades, diguéssim, que tenen més diputats en proporció a la població.
És més... La pregunta és, això és barat, un diputat?
Això és bo o és dolent?
Per entendre'n, sí. Bé... Aquesta és la pregunta, si és bo o dolent, o si és millorable.
Al final acaba sent Catalunya com un xupa-xup, no? Que té un cap molt gros i un cos molt petit.
Clar, perquè aquesta llei també podria beneficiar el PSC si un dia traiés molts diputats a Lleida, Girona i tal. Això pot beneficiar tots, no? Diguéssim, clar.
Clar, hi ha partits de major implantació urbana i hi ha partits que són d'implantació rural. Està canviat de totes formes.
Però pot canviar, això.
El mapa d'implantació electoral és evident.
Bé, senyors, parlem de l'actualitat estricta. Està molt bé el que vostès han dit i els agraïm totes aquelles llums que ens ofereixen els electors que el 25 de novembre som cridats a dipositar el vot. Ahir, per exemple, vam sentir una pugna entre Alfredo Pérez Rubalcaba i la direcció del PSC. Rubalcaba va dir que no comparteix la fórmula del dret a decidir, tot això també en un context de tensions internes al PSOE després dels resultats electorals del 21 d'octubre a Euskadi i Galícia. També va sortir José Bono en unes declaracions a la COPE dient que s'haurien d'expulsar aquells que defensessin, va dir, el trencament de la unitat d'Espanya, si no recordo malament.
Sí. A veure,
si em permeteu. Els partits tenen mecanismes d'expulsió, sí, també, no?
El comportament de Bono s'assembla més als dels marxistes-leninistes clàssics, de l'etapa russa, de l'etapa soviètica, que quan discrepaves t'expulsaven. O sigui, això era una qüestió. Però, bueno, és un ésser abrupte de José Bono. Ja ha sortit la direcció del PSC a manifestar la seva oposició a aquestes manifestacions, i jo crec que en realitat és un error polític de les valoracions de Bono. A veure, Pepe Bono ens té acostumats a vegades sortir amb uns conceptes que no coincidim en el PSC, però jo crec que no es coincideix en el PSOE, fins i tot amb les seves valoracions polítiques. No? El PSC no té una pràctica d'expulsions. Uh-huh. En tot cas, no vol dir que no hi hagi una comissió de garanties. No, home, hi ha comissió de garanties. Ja, per exemple, se li ha retirat, i això han estat els primers, per una situació desgraciada, per el cas Pretòria, per exemple, militants polítics del PSC han estat suspesos de militància i se'ls ha obligat a renunciar a tots els seus càrrecs. Però per discrepància ideològica és absolutament, jo diria que és absolutament contradictori plantejar l'expulsió d'algú. En tot cas, pot produir-se la marxa d'alguna persona per discrepàncies ideològiques en aquest cas. I en tenim alguns que s'han donat de baixa, un company que s'ha donat de baixa en aquest sentit perquè discrepava l'orientació del partit. Però, bueno, això jo crec que passa a molts partits. Partits de Catalunya ho han tingut, i fins i tot i càrrecs de rellevància. No estic parlant de militants que s'han donat de baixa per una discrepància i no s'han tornat. Després, en relació al tema del dret a decidir, Rubalcaba, Navarro, jo crec que aquí hi ha una qüestió ben clara, i és que el PSC ha pres una decisió en el seu programa electoral de fer la defensa del dret a decidir, de fer la defensa d'un referèndum en el marc de la legalitat. Això, per part del secretari general del PSOE, no s'està d'acord i forma part dels temes que s'hauran de discutir en funció també del resultat electoral i de la situació política que generi a Catalunya a partir d'aquest resultat electoral. I, per tant, és una discrepància. Algú informa avui a la premsa de que és una discrepància coneguda. Això que diu una discrepància pactada és una discrepància coneguda, perquè evidentment el PSOE és el partit germà i ha de saber exactament políticament. Hi ha membres al comitè federal, membres del PSC, al comitè federal del PSOE, estan informats del que diu el programa en un element de tanta transcendència, que no és un element menor. Per tant, això ho haurem de discutir i s'haurà de resoldre, però la posició del PSC és ferma. El PSC, que a més Rubalcaba, ahir ho va dir, té l'autonomia o la independència més que suficient per fer el seu programa, fixar els seus objectius, i en tot cas la discrepància queda aquí i s'haurà de resoldre en el moment que toqui. Ara no és el moment de començar a discutir aquesta diferència amb el PSOE, sinó hi ha un tema de campanya. Però jo voldria lligar-ho, que ahir també va haver una notícia bastant més dura i bastant més sorprenent, que és la utilització partidista que fa Convergència i Unió d'una campanya electoral a l'espot de televisió. Això sí que és molt greu per la democràcia.
Ara parlarem d'aquest tema. Sí,
això és
sí, no?
molt greu per la democràcia.
L'oposició ha fet una...
Exacte. Però voldria apuntar-lo perquè crec que no només és una notícia la discrepància, sinó la utilització també és una notícia.
Recordem que és l'anunci institucional de la
Generalitat. Perquè la discrepància entre el PSC i el PSOE no és greu per la democràcia. En tot cas, és útil.
És greu pel PSC.
Però en tot cas és un tema de discussió. Molt
ràpid. Sobre això de la campanya institucional, molt ràpidament, que els diguem-ne, oients de Ràdio Estel facin l'exercici d'entrar al YouTube i mirar la campanya institucional de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya i vegin com ho va plantejar el govern Montilla, que vegin quines eren les frases que s'utilitzaven i després que jutgin. Simplement això, que jutgin.
No serà aquest, això justifica...
No, que jutgin, que jutgin. Simplement, en aquesta campanya institucional el que es diu és moments històrics a la història de Catalunya, moments històrics, jo crec que és molt més, diguem-ne, neutral l'actual que no pas l'anterior, i nosaltres l'anterior tampoc no la vam recórrer. Neutral, jo vaig participar en moments històrics. Jo vaig donar suport a la Constitució. No tothom va donar suport a la Constitució, però aquest és un moment històric, la història d'aquest país. La mateixa Constitució que en aquests moments s'utilitza com a arma llancívola. Jo vaig participar a la manifestació de l'11 de setembre. Moments històrics. Jo vaig participar en els Jocs Olímpics. És estrictament això. Però tornem al tema del PSC. El drama que té el PSC és que la proposta política que fa és una proposta que necessita la complicitat d'algú altre a la resta de l'Estat. Aquest és el problema. La proposta que fem Convergència i Unió, que fem d'altres formacions polítiques, només necessita el concurs del poble de Catalunya. Però el PSC diu, no, nosaltres som federalistes, per ser federalista cal que hi hagi algú altre que en vulgui ser. I ni tan sols el PSOE en vol ser de federalista. Ni tan sols el PSOE accepta un principi bàsic democràtic, que és el dret a decidir. Per tant, el problema que té el PSC és que fa una proposta que és absolutament inviable. És inviable perquè ni tan sols els seus, ni tan sols els seus, no l'accepten a la resta de l'Estat. Aquesta és la magnitud política del cop de porta en els morros, si em permet aquesta expressió una mica contundent, en els morros del primer secretari del PSC de Catalunya.
Perdoni, senyor Lavandera, que primer parli Ramon de Baciana.
No, per al·lusions deixem que s'expliqui el senyor Lavandera. No, jo crec que a l'inici d'aquesta qüestió són les contradiccions del PSC. És a dir, amb un mateix programa electoral que tu plantegis el federalisme i també el dret a decidir, i gairebé és al revés, perquè el federalisme seria l'opció subsidiària. El dret a decidir suposa una contradicció in terminis que és difícil gestió. Per què es fa aquesta proposta? Doncs jo crec que és un complex d'inferioritat del PSC davant del nacionalisme rampant. El PSC vol ser nacionalista i federalista alhora, la qual cosa és incompatible, com tots sabem. I, a més, és incompatible que un partit d'esquerres vulgui ser nacionalista. És més, el PSC avui vol ser independentista. A aquestes eleccions es presentarà un PSC independentista, el PSOE no es pot presentar a aquestes eleccions, per tant, opcions nacionals, nacionals espanyoles, s'entén, no nacional, aquest nacionalisme català que es planteja, doncs, evidentment estarà el PP i UPyD com a partits nacionals en aquestes eleccions. I aquest és el quid de la qüestió. Respecte a l'altre tema, i molt breument, perquè el senyor Lavandera es pugui explicar i queden pocs minuts de programa. El tema que no és un anunci, és propaganda. Això és propaganda, senyor Rull.
Propaganda.
Forma part de la propaganda de Convergència i Unió de l'utilització dels mitjans públics en favor d'una opció política.
Però que seria propaganda institucional, així sí, és oficialment.
Però
és demanar
a la gent que voti. En pitjor sentit del terme, quan parlem de propaganda,
són històriques aquestes eleccions o no?
Aleshores, l'orientació que se li vol donar és el que va dir el senyor Mas. Ells han plantejat un plebiscit i ho estan anunciant a través dels mitjans públics. No són unes eleccions, és un plebiscit amb els termes que ells tenen plantejat. Per tant, jo crec que és inadmissible que s'utilitzi, que els nacionalistes ja tenen això, utilitzar les institucions en favor de la seva tesi i les institucions són un mitjà pels seus fins. I jo crec que molts partits ho han denunciat, nosaltres també ho fem, a la Junta, davant de la Junta Electoral, i esperem que la Junta Electoral...
No entenc quin problema hi ha. És un moment històric aquest o no?
No.
No totes les eleccions...
No és un històric,
el que decideu vosaltres, que és un moment històric.
Estimular el vot. Vostè d'estimular el vot, no l'adorientar. És això. Aquest és el quid de la qüestió, senyor.
Estimular, sí, justament s'estimula.
Vostès orienten el vot.
Home, no.
Oi tant.
Home, no. Sí, fixis els moments que se citen en aquest...
Es queixen menys vostès i Esquerra Republicana, que ja els veu aquest plantejament de...
Fixis la cita que hi ha, i torno a insistir en això, hi ha un dels anuncis que diu jo vaig recolzar la Constitució del 78, dit, és un moment històric, és un moment rellevant, és un moment important, sí. Els Jocs Olímpics ho van ser, sí. L'entrada a Europa ho va ser, sí. Aquestes eleccions poden ser històriques, sí.
Doncs no, 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 i l'utilització de les imatges d'una manifestació feta per una entitat particular amb una orientació determinada, això...
La manifestació del 77, qui la va organitzar?
No, no, jo li parlo d'aquestes darreres...
Surten les imatges de la manifestació.
Són preconstitucionals, senyor Rull. Estef està fent un plantejament...
Home, no, un plantejament. Va ser una manifestació...
Podria dir alguna cosa...
Va ser una manifestació, perdoni, com va ser la manifestació del 77? Quina diferència?
Sempre constitucional, ja li recordo. La Constitució és del 8 de desembre del 77.
Sí, però s'utilitzen aquestes imatges i és dolent que s'utilitzin. Va ser un moment
important. Per la diada d'aquest any s'han utilitzat per part del govern tots els mitjans i s'han gastat recursos públics, i a més es va fer servir la televisió pública com un mitjà pels convocants, i això jo crec que és absolutament lamentable i s'haurà de fer en el seu dia també el judici adequat. Ara, la relació del PSC amb el PSOE no és un drama. No, nosaltres no tenim un drama, tenim discrepàncies. Però el PSC no renuncia, ni renunciarà a la seva aliança amb el PSOE. Des de la meva posició i la que jo sostindré i mantinc a l'interior del partit. Tampoc és un partit independentista, estem dient cada dia que nosaltres un referèndum votem no a la independència.
Recordem que Pere Navarro ahir va qüestió, dir, una... reiterar que és no la posició
és del no PSC, a la independència en el que hace referèndum. Ara, nosaltres el que diem és, el dret a decidir ho entenem, i entenem que si hi ha la necessitat de convocar el poble de Catalunya, que se'l convoqui. Faltava més que un partit d'esquerres no volgués convocar a la gent en un referèndum en el marc de la legalitat, que és la gran diferència que nosaltres tenim, per exemple, amb els senyor Mas. Ara, dit això, un dels perills que correm amb aquesta mena de pensament únic és que només es pensi que existeix aquesta via possible, i aquesta no és la realitat. El govern hauria de ser objectiu, hauria de ser neutral en aquestes qüestions, i a més hi ha un altre tema que deixo sobre la taula, que segurament en la nostra legislació s'haurà de fer. Molts països obliguen els seus candidats a renunciar als càrrecs públics si es presenten com a candidats. És possible que en el futur hem de pensar en això, perquè aquí està un senyor que és candidat que fa amb recursos públics, recursos de tots, campanya electoral. No li haurien de permetre.
Principi s'intenta separar.
No li haurien de permetre el senyor Mas i part el senyor Artur Mas. El senyor Artur Mas... No, però volem dir, abans que parlàvem de reforma de la legislació electoral, que qui és president de la Generalitat i es presenta a les eleccions no hauria de dimitir.
Això no s'ha fet mai a la legislació espanyola, de moment.
En tenim països...
Barack Obama també.
Hi ha països... Hi ha països que ho fan. Hi ha inclús recomanacions de transparència política. Miri, jo li podria citar uns quants, però en tot cas, el més important aquí és que hi ha una manipulació descarada. No m'estranya a Convergència i Unió, perquè sempre va utilitzar el govern com a mecanisme de sosteniment de les seves posicions.
Bé, senyors, vostès van ensenyar la campanya avui, Avui hem parlat de la publicitat institucional.
No, és bla, bla, bla. No. Bla, bla. És la realitat.
Veurem aquests temes, doncs, quina incidència tenen, i en tot cas això de la publicitat institucional, si la Junta Electoral ha de decidir que decideixi el que sigui, no? Però gràcies, no podem allargar-ho més. Avui hem conversat a la tertúlia amb Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència, Roberto Labandera, fins ara diputat del PSC al Parlament de Catalunya, i amb el candidat d'UPyD a les eleccions, Ramon de Veciana. A tots tres, fins la propera. Bon dia i bé, preparats per l'inici de campanya la setmana vinent, recordem-ho. Adéu-siau. Passen 2 minuts ja de les 9, ara mateix els titulars amb el Gerard Carrión, després el comentari de Manuel Milian Mestre. No us perdeu tampoc la promoció de Dentabrit, que farem uns minuts després de les 9, i també tindrem una entrevista amb una catedràtica d'anglès, Mercè Vilarrubias, que ha escrit el llibre Sumari no restar, on defensa el bilingüisme a l'educació a Catalunya. Aquests i molts altres temes fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Ciutats inundades, onades gegants i ràfegues de vent de fins a 150 km per hora. Són els efectes del temut Sandy, que ha deixat almenys 13 morts, i 5 dels quals a la ciutat de Nova York i també una al Canadà. La majoria són per la caiguda d'arbres en habitatges i vehicles, o també per objectes moguts per als vents huracanats. També hi ha tensió a prop de 7 milions d'usuaris sense llum en uns estats diferents de la costa est dels Estats Units. Una àrea de 1.600 quilòmetres està paralitzada. Segons els experts, el Sandy pot convertir-se en un dels huracans més costosos de la història dels Estats Units, amb unes pèrdues econòmiques de fins a 35.000 milions d'euros. El president de la Caixa i CaixaBank, Isidre Feiner, ha assegurat que és necessari que hi hagi intervencions fermes del Banc Central Europeu per tal d'esvair les incerteses sobre l'euro. Feiner ha pronunciat aquestes paraules davant del ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, encarregat de negociar amb Brussel·les un hipotètic rescat de l'economia espanyola. I Òmnium Cultural ha presentat un document que fixa les prioritats de l'entitat, fer arribar el debat sobre l'estat propi a tots els catalans i demanar als partits polítics que van donar suport a la consulta pel dret de decidir al Parlament que incloguin aquest punt als seus programes electorals. I coneguem aquesta hora si hi ha alguna incidència als transports metropolitans de l'àrea de Barcelona. Ens en dona tots els detalls des de Transmet. En Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments parlem de normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència. Així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, seguim informant que aquest dilluns van entrar en servei quatre noves línies d'autobusos interurbans que formen part de la xarxa d'autobusos d'altes prestacions express.cat. Aquestes quatre línies que connecten Sabadell, Terrassa, Ripollet i Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma amb Barcelona circularan pel nou carril Busbau de la C58. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies. Nosaltres tornem amb més notícies a 9:15. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9:05, avui el comentari de l'actualitat ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, periodista, consultor i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Poques coses defineixen més un poble que les seves tradicions, el seu folclor i les seves festes. Sembla que no, però la veritat és que les festes marquen no solament el calendari, les cadències, els hàbits, sinó també les festes caracteritzen d'alguna manera quina és, no sols la simbologia, sinó quines són les idees, els conceptes que hi ha subjacents a la realitat d'un país i d'una determinada antropologia cultural. A mi és un tema que sempre m'ha interessat molt perquè d'alguna manera manifesta exactament l'ànima del poble. Nosaltres, pobles cristians d'origen, de cultura clarament definida com cristiana occidental o judeocristiana, tenim unes festivitats marcades normalment pel calendari litúrgic. I això fa que nosaltres tinguem unes connotacions tipològiques molt particulars a l'hora de manifestar les nostres alegries, les nostres celebracions, etc. Una de les coses que sempre ha tingut per mi una simbologia particular ha sigut la vivència o la transcendència de la mort. Sembla una paradoxa, però no és així. Els pobles nostres de l'interior de Catalunya, del sud de Catalunya, del nord valencià, la nit de Tots Sants era una nit molt, molt significada. Quan jo era un nen, recordo perfectament que després del sopar les famílies es reunien a la vora del foc, ja feia molt de fred, i pregaven pels morts. Alguns menjaven unes castanyes, altres uns panellets, altres unes pastes, però el significat no era això, que és avui la panellada, o que és avui la castanyada. El significat era, o el significant era justament la pregària pels morts. I la gent resava. Algunes vegades ho feia amb rosari, la meva àvia feia els 100 rèquims. Tot era sempre dedicat a la memòria dels avantpassats, dels que havien ja fet el traspàs a l'altra vida. Era la nit dels grans records. Tot allò a mi m'emocionava, era algo molt, ho trobava molt bonic, aquesta memòria familiar pels morts, que venia acompanyada de la missa de difunts del Dia de les Ànimes, el dia 2, i de la visita als cementiris. Hi ha pobles, per exemple, Mèxic, que fa una enorme, immensa manifestació per Tots Sants i pel Dia de les Morts. Tan immensa que se'n van a celebrar tothom, les famílies senceres, als cementiris i mengen i ballen i canten a la vora de les tombes familiars. Pot ser un gravassa, però significa molt. Significa que el mort viu en la vida dels familiars que encara no han fet el pas definitiu. Tot això és, sens dubte, d'origen profundament cristià. Com era molt cristià la missa d'ànimes, com era molt cristià les donacions familiars que feien a la testamentaria per misses per la pròpia ànima o per misses per les ànimes del purgatori. Què en queda de tot això? Han passat en la meva vida metgegre? I què queda de tot això? Jo em faig creus quan veig que nosaltres no som capaços de mantenir aquestes grans tradicions. I en canvi, nosaltres incorporem algo tan estrany, tan paganitzant, tan absurd, com la gran festa dels morts, però al contrari, no en la celebració de la memòria, sinó en la destrucció d'aquesta memòria, perquè això de la mort n'hi ha que prendre-ho a xirigota, perquè si no, espante. I això vol fer de la cultura anglosaxona, la nit de Halloween. Quan jo vivia als Estats Units, la nit de Halloween la vaig veure en desfilades. Hi havia manifestacions al carrer, absurdes, gent disfressada, els nens tocant les portes de les cases fins a mitjanit, venint a assustar a la gent, i la gent li donava caramels o li donava una pasta, algun dolç. Això són les tradicions d'un món anglosaxó arrasat d'alguna manera en el seu origen, o vulguem precisament tapar i encobrir l'origen de la festivitat profundament cristiana. A mi m'entristeix. Ara es fan balls de Halloween per disfraces. Ara es fan estranyes sopars i celebracions esotèrics, misteriosos, absurds. El mort a la tomba, el viu a disfrutar enclòs la nit de la memòria dels morts. Bé, aquesta és una reflexió simplement descriptiva. Les conclusions les pot posar vostè. Penso que moltes vegades els pobles, quan transfereixen les seues tradicions, renuncien a la seva arrel i prenen les arrels dels altres, van per un camí equivocat. Perquè un poble que no té arrels no tindrà consistència en el futur. És algo que han vist sovint. I per això aquest sovint a mi m'amoïna, perquè no m'agrada importar tradicions absurdes i perdre les nostres essències, encara que siguin profundament religioses. És el que marca el calendari de la vida. Bon dia.
Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
I si us recordeu, amics oients, començàvem l'espai de promoció de dentifricis Dentabric aquí en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. És una cita que durant aquests dies, concretament fins dimarts de la setmana vinent, posem al vostre abast. Hem de dir que la marca de dentifricis Dentabric és una gran gamma de pastes dentífriques com Dentabric blanquejador, Dentabric fluor, Dentabric sensitive i Dentabric junior. Dentabric està de venda a les farmàcies. La primera persona que truqui al telèfon 93-409-2772, 93-409-2772, s'endurà un lot de productes Dentabric que consta de dues unitats de Dentabric blanquejador, dos per un una unitat de blanquejador, dues unitats de fluor, dues unitats de Dentabric sensitive i dues unitats més de Dentabric junior. No us perdeu aquesta promoció, hi haurà pasta de dents per a tota la família, Dentabrit Blanquejador, Dentabrit Fluor, Dentabrit Sensitive i Dentabrit Junior. Truqueu-nos, ara ho podeu fer ja al 93 409 2772.
Cantem les dents després de dinar, cantem les dents després de sopar. Dentetes blanques, dentetes netes, raspallin bastant, cantem les dents.
A Hipercor multipliquem per 2 el Dia Mundial de l'Estalvi.
Perquè aconsegueixis durant 2 dies les millors oportunitats d'estalvi.
Només el dilluns 29 i el dimarts 30 d'octubre pots aconseguir un 3x2 en tota la roba interior, mitjons i sabatilles.
En totes aquestes peces te n'emportes 3 i en pagues 2.
Un Dia Mundial de l'Estalvi ens semblava insuficient.
Per això a Hipercor en tenim 2.
El 29 i 30 d'octubre.
Hipercor, preu i per millor.
El proper 30 d'octubre, a 8:15 de la tarda, la Fundació Albert Bonet et convida a l'acte que organitza sobre el dret a decidir, segons el Magisteri Catòlic, el Col·legi d'Advocats de Barcelona. Parlaran mossèn Joan Costa i mossèn Antoni Maria Oriol, experts en doctrina social de l'Església. El dret a decidir segons el Magisteri Catòlic. Dimarts 30 d'octubre a 8:15 del vespre, al Col·legi d'Advocats de Barcelona, carrer Mallorca 283. L'altra cara del dia.
Quart de deu, sumar i no restar, és el títol d'un llibre escrit per Mercè Vilarrúbies, catedràtica d'anglès i filla de Sabadell, que mostra les raons que, segons ella, hi ha per introduir una educació bilingüe a Catalunya. Ja sabeu, amics oients, que el tema de la immersió lingüística, la normalització del català a les escoles, la presència de la llengua pròpia de Catalunya en els centres educatius és qüestió de debat al carrer i també és un tema que toca la sensibilitat dels catalans. També és un tema que legalment s'afronta de diferents maneres segons els recursos, les sentències o el que dictaminen els tribunals. Mercè Vilarrúbies és catedràtica d'anglès en una de les escoles oficials d'idiomes de Barcelona. Té un màster en ensenyament i aprenentatge de segones llengües i el diploma d'estudis avançats en periodisme. Ha col·laborat en diversos diaris i revistes amb articles sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de l'anglès i també sobre l'educació en general. Les seves àrees d'investigació són l'aprenentatge escolar de llengües en les comunitats bilingües, les polítiques educatives a Europa i l'ensenyament de l'anglès com a llengua internacional. De Mercè Vilarrúbies i del seu llibre Sumar i no restar, podem dir que, sobretot, el que es fa és preguntes, es qüestiona tot allò que de vegades es parla al carrer. Per exemple, si el fet d'oferir dues línies lingüístiques d'ensenyament a Catalunya és segregar o no, o si hi ha el dret de demanar l'escolarització en castellà. D'aquests i molts altres temes parlem amb ella, amb Mercè Vilarrúbies. Senyora Mercè Vilarrúbies, bon dia, benvinguda al primer cafè de Ràdio Estel.
Hola, bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Vostè és conscient que aquest tema que tracta en el llibre de vegades és una mica polèmic, això de defensar l'educació bilingüe, fins i tot amb dues línies, quan es diu, i bona part de la societat catalana així ho pensa, que la immersió lingüística està funcionant?
Sí, sóc conscient de que és un tema polèmic, però també penso que precisament és un tema que potser s'hauria de despolititzar una mica, perquè aquí el que estem parlant és dels alumnes i del que és el millor pels alumnes. La meva idea quan vaig escriure aquest llibre com a especialista en llengües va ser de donar doncs, un punt de vista una mica diferent, un punt de vista educatiu, pedagògic i que té els alumnes com a centre, que em pensava que mancava. El llibre, doncs, sí, posa en qüestionament una mica algunes de les coses que se'ns diu sobre la immersió, però sobretot el que vol és argumentar que un ensenyament bilingüe català-castellà seria el millor pels alumnes.
Per què creu que està massa polititzat el tema lingüístic a l'escola?
Bé, ho veiem constantment. Per exemple, ho veiem ara, per mencionar un tema d'actualitat, com el ministre Wert, el ministre d'Educació, diu que vol espanyolitzar els alumnes catalans. Des d'aquí se'ns diu que se'ls ha de catalanitzar. I llavors això doncs, respon més als interessos de cada partit i a el que ells bueno, els sembla que ha de ser, que no pas el que uns especialistes en llengües doncs, seguin i diguin, bé, aquí hem de fer un programa lingüístic i aquest programa lingüístic el farem en benefici dels alumnes, de el que ells necessiten. I si ens plantegem què és el que necessiten els alumnes de Catalunya des d'un punt de vista lingüístic, en el camp lingüístic, a mi em sembla que està clar que ells necessiten doncs, un coneixement en profunditat i sòlid de totes dues llengües oficials.
El català i el castellà.
El català i el castellà.
Però això, teòricament, es garanteix ja en l'actual sistema.
El que passa és que això és una mica estrany que es digui, perquè, és clar, un sistema que només ensenya en una llengua, però que aconsegueix un coneixement profund de dues, és una cosa que no tenim constància en cap estudi sobre bilingüisme. Una cosa és parlar castellà, perquè parlar castellà, evidentment, sobretot a Barcelona i les zones més bilingües de Catalunya, si una llengua està a l'entorn, un l'aprèn, perquè vull dir, no cal, no, vull dir, inclús diguéssim, un analfabet també parla, esclar. Però tots sabem, i els que hem estudiat en castellà, per exemple, com jo mateixa, o millor vostè, no?
Sí.
Que esclar, que la llengua culta, el registre formal, la terminologia acadèmica, tot això un ho ha de treballar i ho ha de practicar. Llavors, no vol dir que un noi o una noia que acaba batxillerat, que ho ha fet tot en català, no pugui tenir un coneixement bo del castellà, sí que el pot tenir, perquè amb les llengües hi ha el que es diu la transferència d'habilitats, que si tu ets bo amb el català, comences a llegir en castellà, a fer coses en castellà, transferiràs les teves habilitats al castellà. Però això són alguns només. És l'obligació de l'escola hauria de ser de proporcionar un bon coneixement en totes dues llengües, a més de l'anglès, evidentment.
I quina és la millor manera, senyora Mercè Vilarrúbies, de garantir aquest bilingüisme? Vostè defensa que poden ser bones les dues línies, però clar, llavors tindràs alumnes que estudiat en català i alumnes que hauran estudiat en castellà.
Lo de les dues línies
sempre garantint que l'altra llengua no escollida també sigui present, diguéssim,
sí.
No?
El tema de les dues línies o la doble xarxa és el model més freqüent a les comunitats bilingües d'Europa. És el que es fa a Gales, per exemple, amb una línia amb galès i una amb anglès. És el que es fa a Suècia, suec i finlandès. A Finlàndia.
A Finlàndia, sí, que es parlen les dues llengües. Sí.
Finlandès i suec és el que es fa a Eslovàquia, amb eslovac i hongarès. És la forma més freqüent. Jo el que dic en el llibre és que ens diuen que és una forma de segregació dels alumnes, que és terrible, que és el pitjor per ells, i no tenim dades de les
altres. Vostè ho qüestiona, això.
Jo ho qüestiono, però jo no defenc això, perquè penso que és un model, democràtic, que és respectuós amb els drets dels parlants de totes dues llengües, que dona llibertat d'elecció, però des d'un punt de vista pedagògic no és tan avançat ni tan bo com un model bilingüe. El subtítol del llibre és Raons per introduir un ensenyament bilingüe a Catalunya i penso que això seria el més avançat i el que ens diuen els estudis, de que, a veure, per aprendre una llengua no és necessari deixar d'aprendre l'altra. Es poden aprendre totes dues.
Llavors, potser un bon model seria la meitat d'assignatures en una llengua i la meitat en unes altres.
Sí. Exactament, exactament. I també la funció de les escoles a Catalunya, si no fossin, aquest tema no estigués tan polititzat, seria el de reflectir la realitat bilingüe de Catalunya i equipar els alumnes per poder funcionar de manera adequada amb ella. Això no vol dir, perquè a vegades hi ha molta preocupació pel català, preocupació que jo mateixa com a catalanoparlant comparteixo, evidentment.
Per això li dic, perquè tenim un context a Catalunya on calia una correcció a favor del català, una
sí.
Llengua perseguida en dècades anteriors a la transició democràtica.
Exactament.
Abans dels anys 70, vaja.
Exactament, i que possiblement en els primers anys de transició era molt necessari fer un impuls cap allà, perquè era la llengua que havia estat prohibida, la llengua que desconeguda, que no... Però ara ja han passat gairebé 40 anys d'això i situar-se d'aquesta manera tan inflexible amb no voler tenir el castellà a les escoles, ja estem en una altra situació. I a més, el que també ens han dit molt, i m'agradaria dir, és de que qualsevol proposta d'ensenyament bilingüe és una cosa que va contra el català. I no té per què ser així. Precisament, jo el que dic en el llibre és que aquestes postures, que podríem dir una mica extremes en el context europeu, de només voler ensenyar en una sola llengua, pot funcionar més com un enemic del català que no pas com un amic. Uh-huh. Perquè el bilingüisme no va contra de res. Al contrari, el bilingüisme dona als alumnes la possibilitat d'aprendre totes dues, de familiaritzar-se amb la terminologia acadèmica, de poder... I, per tant, llavors cadascú, depèn d'on visqui, de les seves relacions, de la seva, pues, farà servir més una, farà servir més una altra, però l'escola ha de poder proporcionar una bona educació amb totes dues.
Avui hem parlat amb Mercè Vilarrubias, catedràtica d'anglès, experta en llengües i autora del llibre Sumar i no restar, razones para introducir una educació bilingüe en Catalunya, editat per Editorial Montesinos Ensayo. Ha sortit en castellà, potser sortirà en català, ja que vostè defensa el bilingüisme.
Exactament, esperem que pugui sortir una edició en català, ja que això és l'esperit del llibre, el bilingüisme, i penso que una bona formació lingüística pels alumnes passa per això. Ara, si es polititzen les llengües, si es diu que una és bona, l'altra dolenta, una víctima, l'altra opressora...
També li he de dir, senyora Vilarrubias, que la Generalitat, les administracions i els defensors de la immersió lingüística tampoc diuen que el castellà hagi de desaparèixer de les escoles, no? Com vostè comentava ara.
No que hagi de desaparèixer...
O que no vulguin que estigui present, vaja.
Sí, el que jo dic és que hauria d'estar present d'una altra manera, no només com a assignatura 3 hores a la setmana,
sinó potser en altres assignatures, que s'utilitzi el castellà també, vaja, que s'utilitzi les dues.
I de que totes dues llengües són importants. Uh-huh.
Doncs una visió la que ens ha ofert Mercè Vilarrubias en el llibre Sumar i no restar, razones para introducir una educació bilingüe en Catalunya. Nosaltres animem els oients a conèixer aquesta posició, la que ens ofereix com a experta en llengües Mercè Vilarrubias, com també la que ens poden oferir altres en aquest terreny, que hi ha moltes visions. Suposo que això, si es posés a discutir, sortirien visions de tota mena.
Exactament, sí.
Novament, gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé, i en tot cas doncs tindrem ocasió de tornar a parlar del tema lingüístic a l'educació. Mercè Vilarrubias, gràcies també per la serenor a l'hora de plantejar aquest tema, que de vegades encén massa els ànims en un sentit i en un altre.
Exactament.
Adéu-siau, bon dia.
Gràcies, adéu.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d'uns bandolers que el despullaren, l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort. Casualment baixava per aquell camí un sacerdot, quan el veié passar de llarg per l'altra banda. Igualment un levita arribà en aquell indret, veié l'home i passà de llarg per l'altra banda. Però un samarità que anava de viatge va arribar a prop d'ell, el veié i se'n compadí. Aquest fragment del capítol desè de l'Evangeli de Lluc ens serveix avui de punt de partida per l'espai de matrimoni i família que compartim amb la col·laboració dels equips de la Mare de Déu, avui amb Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Juan Carlos i Susi, bon dia, benvinguts.
Bon dia, Ignasi.
Bon dia, Ignasi.
Com esteu?
Molt bé. Bien.
Seguint l'itinerari de les sessions de l'Encontre Internacional dels Equips de la Mare de Déu, l'11è, celebrat a Brasília l'estiu passat, seguint, com dèiem, aquestes reflexions, avui tenim, precisament partint d'aquest capítol desè de l'Evangeli de Lluc, el que va dir Timothy Radcliffe sobre el veure... ell ho va veure, no? Él lo vio, així es titula en castellà, Exactament.
El samaritano.
El samaritano, exacte, sí, sí. Es refereix al samarità.
Sí.
Bueno, en realidad lo vieron todos. Ahora, lo que pasó después, eso es lo que vamos a ver hoy.
Doncs endavant. Què és el que va passar?
L'importante es
que... I com podem actualitzar aquest missatge?
A ver, el herido este que estaba al borde del camino, vemos que pasó un sacerdote, pasó un levita y... justamente el samaritano, del que menos esperábamos que pudiera verlo y encima compadecerse, fue el que, digamos, se compadeció de este hombre que estaba tirado a la orilla del camino. En realidad este fragmento de la parábola nos lleva a ver lo que es la mirada de Jesús, lo que es cómo ve Jesús a los demás. Y esto se puede ver claramente cómo Jesús ve a Natanael debajo de la higuera y Natanael se sorprende de que Jesús se haya fijado en él. Pero también Jesús ve al levita en medio de la muchedumbre, aquel recaudador de impuestos al que invita a que le siga. Jesús ve a Zaqueo, que está trepado en el sicomoro, y le dice, hoy iré a comer a tu casa. Por lo tanto, también observa que la viuda pobre es la que pone unas moneditas en el tesoro cuando se está haciendo la colecta. Por lo tanto, Jesús es como si tuviera una mirada especial para ver el interior de las personas, la verdad de las personas. Y este samaritano se comportó como Jesús, en el sentido de que lo vio y se compadeció. Lo importante de todo esto es esa compasión que sintió él y un impulso que le llevó a ayudar al herido.
Sí, porque vemos que tanto el sacerdote como el levita lo vieron, pero lo vieron como un estorbo para ellos, desde su punto de vista. El sacerdote sí. No se quería contaminar y el otro no se quería demorar. Hicieron lo que según sus esquemas debían hacer. Pero lo que vamos a ver ahora, que la mirada realmente de Jesús, esa mirada amorosa, no mira desde lo que te puede ser un problema, sino desde las necesidades y de la verdad del otro.
És un bon missatge per entendre també la nova evangelització. De vegades ens pensem que hi ha un grup d'evangelitzadors, els creients, i els altres que estan allà per escoltar i que callin, que no facin res. Doncs no, també ens poden evangelitzar i també poden ser interpel·lats i tocats per Jesús, no? Aquestes persones que potser ens semblen que no són res, de vegades, no?
Bueno, lo que plantea el Timothy en esta pequeña reflexión es cómo podemos aprender nosotros a mirar con esa mirada de Jesús. Y dice que esto es un proceso, que hay que aprenderlo. Y nos plantea una primera visión, digamos, que tenemos que tener, por ejemplo, con respecto a tu esposo. ¿Cómo le miramos? Entonces, con la persona...
La dona a l'esposo y l'esposo a l'esposo,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Cuando te casaste hace un montón de años, sí, lo veías todo muy ideal, muy bonito, sabías todo de él, dialogabas mucho, pero pasa el tiempo y muchas veces... Creemos que lo sabemos todo del otro y nos olvidamos de mirarle. De mirarle cuando puede presentar determinadas necesidades o angustias o necesidades de comunicación, y porque creemos que no tenemos nada para descubrir, cuando realmente el matrimonio es un camino que nos invita a descubrir al otro e ir descubriéndonos permanentemente, ¿no? Porque vamos cambiando.
Es muy importante tener en cuenta que el miedo, o sea, el temor, los celos, la culpa, son todos elementos de nuestra, digamos, personalidad que pueden llegar a enceguecernos, que pueden llegar a que no veamos al otro. Y en un momento determinado nos podemos encontrar con aquella pareja que nos dice, mi marido se ha ido o mi mujer nos ha dejado. Y no vio cómo venía la crisis gestándose dentro de su pareja. No fueron capaces de verlo. Y esa es la mirada a la que nosotros intentamos, en la que intentamos hacer hincapié. Porque claro, una persona enferma, neurótica, llena de problemas, estresada, es verdad que no ve ni lo que le pasa a los hijos ni lo que le pasa a su pareja.
Fíjate que, claro, con los hijos, por ejemplo, a veces tenemos la tendencia, o con la pareja, de ver todo lo malo que hacen. Y no es las personas no solamente son lo malo que nosotros vemos o lo que nos molesta, sino que tienen montones de valores positivos que son reales y los que tenemos que tener en cuenta y ir trabajando y ayudándoles a crecer, ¿no? Bueno, entonces el otro aspecto
d'aquesta reflexió sobre el deure de Jesús.
Él dice que, y es cierto, que una de las preocupaciones que tenemos como equipo, equipos de matrimonio, es cómo estar al lado de las parejas que están al borde del camino, que están viviendo situaciones de desgarro, de separación, de segundos matrimonios, o sea, que no son, entre comillas, como nosotros, ¿no? Y que muchas veces pretendemos verlos desde nuestra solución en vez de verlos desde donde ellos están y como un camino donde pueden llegar a crecer y a llegar a la verdad y purificar ese amor, ¿no? Uh-huh. Que tenemos una visión así muy, muy parcial.
Sí, sí, fins i tot de vegades maniqueístes, són els matrimonis dolents, aquests no són matrimonis.
Tenemos la tendencia a ver el problema y quererle dar soluciones. Y nos encontramos con una pareja que están viviendo juntos sin haber formalizado su relación y les decimos, cásense, o una pareja que están separadas decimos, oiga, a ver, o busquen una anulación de la...
O una nulidad, o deixi vostè aquesta parella perquè no es pot tornar,
porque no
es pot juntar amb una
altra. En lugar de ponernos dentro de la problemática que está sufriendo esa pareja.
La misericòrdia pastoral, que deia Joan Pau II a l'hora d'afrontar aquests temes, i també, doncs, allò que es diu des de l'Església, també fins i tot oficialment, és a dir, són Església igualment, aquestes unions, són aquestes persones en situació que pot ser irregular d'alguna manera, però és sí. Sí, una última...
Bueno, a ver, havia altra cosa...
15 segons,
que era contra los enemigos, y la cuarta es a los pobres. En este momento, los pobres que están tirados al... Podemos seguir la próxima vez de
sí,
esto,
sí.
Pero los pobres que están al lado del camino, en este momento, por ejemplo, tenemos los desahucios. ¿Qué hacemos con los desahucios? Con gente que tenemos institucionalmente, desde la como familia, como persona, una actitud de preocupación y de presencia,
¿no?
Y de solidaridad. Sí, pero aquí hay que cambiar la ley, Ignasi. Con solidaridad sola no hacemos nada.
Clar, perquè la llei admet que se'ls desnoni, no, aquestes
mientras
persones.
Mientras tanto están suicidándose.
Sí, 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 tristament. Acabem reproduint una part d'aquesta reflexió on el pare Timothy Radcliffe ens diu que la vostra mirada només és veritable si és amor i només és realment d'amor si descobreix la veritat d'una altra persona. Ho deixem aquí. Gràcies, Juan Carlos Pérez i Susi Lozada. Fins a la propera. Bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones, d'Isabel de Villena, en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana, ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
A Hipercor multipliquem per 2 el Dia Mundial de l'Estalvi.
Perquè el dilluns 29 i el dimarts 30 d'octubre pots endur-te 2 estotxos de gamba grossa Delfín de 20 a 30 peces al preu d'un.
Te n'emportes 2 i en pagues un. Cada estotx et surt 5 amb 25 euros.
Un Dia Mundial de l'Estalvi ens semblava insuficient.
Per això a Hipercor en tenim 2.
El 29 i 30 d'octubre.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai que us descobreix la relació entre vida i música. El nostre protagonista d'avui és més jove del que és habitual. No està jubilat, però és músic, concretament director de cors, i coneix molt bé el món musical de la gent gran, ja que molta de la gent que canta els seus cors ho són. Coneguem Miquel Àngel Àries.
Els nostres protagonistes d'avui.
Soc el Miquel Àngel Àries, tinc 42 anys i soc de Barcelona. Em dedico plenament a dirigir corals. Corals de gent adulta. Tinc corals que tinc gent de des de 30 anys fins a 90 i pico d'anys.
Coneguem la seva història musical.
Quan tenia, no sé, aproximadament 5 anys. I recordo a casa dels meus padrins que tenien una joguina. Aquella joguina era un piano de cua. Clar, però per mi aquell piano de cua és que no era una joguina. Jo estava desitjant d'anar-hi per posar-me davant i tocar, però no com a joguina. Jo no sé què era, però ja per mi no era una joguina. I aquest és el primer record musical que tinc amb aquest piano de cua, amb aquesta joguina. Tindria 6, 7 anys. Jo era un noi que tenia una timidesa extrema. Jo era molt tímid, molt tímid. Encara ho soc una mica. I recordo que els meus pares estaven una mica preocupats, lògicament. I em van apuntar a fer futbol, em van apuntar als Boy Scouts, em van apuntar a fer judo i res. Jo durava 2-3 setmanes i jo, els pares, no vull fer això, no m'agrada, plorant. Fins que un dia, al col·legi, on feia l'IGB, va començar-se a fer una activitat extraescolar, que era de classes de piano. Em vaig apuntar i puc dir-te que des de llavors la música, en aquell moment, va canviar la vida. I aquí és on va començar tot, amb aquesta classe de piano setmanal. Doncs aquí va començar la meva feina i la meva manera, jo diria que la meva manera de ser, aquí va començar la meva vida. Doncs després d'aquestes primeres classes a l'escola, doncs la professora que anava a fer aquestes classes ja va veure que el Miquel Àngel destacava o li agradava d'una manera especial. I a partir d'aquí, aquesta professora va parlar amb els pares, aquest noi ha de començar a estudiar una mica més seriosament la música, llavors vaig començar a fer classes particulars. El següent pas va ser apuntar-me a una escola de música del meu barri, després va ser al conservatori. Doncs estaria amb uns 17 anys ficat de ple amb la formació musical al conservatori i també amb els estudis del batxillerat, quan un amic, el Francesc Pagès, de sobte, em va dir: vols dirigir una coral de gent gran a Montcadi Reixac, al casal de Montcadi Reixac? Amb 17 anys em va costar moltíssim decidir-me i dir que sí, perquè, clar, jo pensava, però com un noi de 17 anys pot ensenyar alguna cosa a persones de 80 anys? Però, bueno, aquí va començar un altre punt d'inflexió molt important de la meva vida, que és el fet de començar a dirigir corals de gent gran i aquesta relació emocional i professional amb aquest grup de gent. I el que jo no pensava mai que allò acabés. Jo en aquell moment no sabia si volia donar classes de música, si volia ser instrumentista, però no sabia que realment el que acabaria fent era, o seria, dirigir corals. Jo el que trobo en aquest col·lectiu que diuen de gent gran és les ganes que tenen per aprendre. Potser perquè no han tingut, doncs, aquesta ocasió de realment poder aprendre. El cas és que ara, quan s'apunten a fer solfeig, s'apunten a fer cant coral, tècnica de la veu, el que sigui, s'ho prenen amb una seriositat i amb unes ganes d'aprendre que moltes vegades la gent jove no tenim. Que tenen sempre davant de qualsevol projecte. Per exemple, el curs passat, amb les meves 8 corals, que són en total 300 persones, el vam dedicar a fer fragments de sarsuela. I hem fet concerts i estem encara fent concerts per, bueno, diferents districtes i barris de Barcelona. Però, clar, a part d'aquest projecte, doncs, també estan ficats en el projecte del concert que es fa anualment a l'Auditori, que l'organitza l'Ajuntament. Ara, avui mateix, els he explicat també un altre projecte que podrien estar dintre de la òpera del Joan Martínez, l'home del paraigua. En definitiva, que davant de qualsevol projecte sempre s'ho pren amb una il·lusió i unes ganes d'aprendre, que això moltes vegades, repeteixo, la gent jove no tenim. No sé si és perquè pensem, la gent jove que tenim tota la vida pel davant, que ens ho prenem molt més relaxadament. Potser en aquests 20 anys que porto, 20, 22 anys que porto dirigint corals, doncs potser he dirigit 40 corals, segurament, sí. I en l'actualitat són 8 les corals que porto. Ara que estem parlant de corals de gent que no sap música, en molts casos gent que no ha cantat mai a cap coral, vull dir que arriba als 65 anys o als 70 anys i diuen: ah, doncs mira, m'agradaria cantar. Amb tot això, jo sempre intento de trobar sempre la vessant més professional a el que fem. Com es busca aquesta professionalitat? Doncs disciplina en els assajos, les veus col·locades per les diferents tessitures de veus, o sigui, els homes dividits en tenors i baixos i les dones dividides entre sopranos i contralt. Intentar abans de començar l'assaig fer una vocalització, treballar una mica la respiració, treballar la col·locació del cos, sempre dintre de les possibilitats de cadascú. Intentar fer com podria fer una coral professional, adaptada lògicament amb la gent que tens. Yeah. inclús quan fem concerts, doncs la manera de sortir a l'escenari, la manera de saludar, intentar saludar tots alhora, la concentració, no parlar a sobre d'un escenari, obrir la carpeta quan comencem una cançó tots alhora, una sèrie de coses que jo intento sempre que hi ha aquesta professionalitat. Tot això barrejat amb un tema humà. No només vinguem aquí a fer cançons i prou, que la gent també es conegui. Intentem de tant en tant fer sortides, excursions. S'ha d'intentar que el grup humà també es conegui, perquè moltes vegades arribar a un assaig 5 minuts abans i te'n vas 5 minuts després, doncs tampoc, no, això no crea cap vincle humà. I és important per una coral i per les edats de la gent que estem parlant d'intentar crear aquest vincle humà. Si no arribem a ser punt musical, doncs arribem a un punt més baix, doncs arribem a un punt més baix, no? Però sempre, com dic, amb felicitat. Els cantaires estan fent una activitat no professional, o sigui, és una activitat de salut mental i física. Per tant, han de ser feliços cantant, s'ha de ser feliç cantant, s'ha de ser molt feliç. Aquest és el principal objectiu, la felicitat cantant.
Res més ens quedaria per dir si aconseguíssim que, cantant, tots fóssim una mica més feliços. Veiem un aspecte més de per què cantar en un cor ens fa vibrar.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Nosaltres tenim un instrument molt important, que és la veu, però és un instrument que no pot fer harmonia, és a dir, que només podem cantar una nota després darrere l'altra. I, en canvi, la possibilitat de crear harmonia, és a dir, de crear sons diferents que sonen a la vegada, això només es pot fer en una coral, no? Cantant amb altres persones. Llavors, aquesta sensació de formar part d'un grup que està creant en aquell moment un so que, a més, queda doncs, una vibració sonora, no? que t'impacta fins i tot físicament, és una sensació de plenitud, la persona se sent molt integrada formant part d'un grup i això és molt gratificant. És com fer una obra d'art entre diverses persones.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777.
I el nostre protagonista d'avui també li vam posar al davant el compromís d'haver de triar dues de les seves músiques més estimades, i va triar aquestes dues.
Una de les primeres cançons que jo vaig cantar quan jo era cantaire de la coral de l'Escola de Música, la Guineu, del meu barri, d'on vaig néixer, de Nou Barris, una de les primeres cançons, i que cada vegada que la sento encara m'emociona moltíssim, és el Nigre Sum de Pau Casals. Coral de 30 persones, nois, estem parlant de 14 a 15 anys, i mira, la sensació que em dona sempre aquesta cançó quan la recordo és de molta pau, de pau. No sé per què, però em recordo de pau i de felicitat juvenil, infantil, juvenil d'aquella època. Però em dona sempre una sensació de molta pau quan recordo aquesta cançó. Com qualsevol coral, aquella coral també doncs, preparàvem un repertori per després fer actuacions, però no sabria dir-te, no recordo ara realment en quin moment la vam cantar. Recordo potser més el moment d'assajar-la, de fer-la en l'assaig. A més, això va ser una de les primeres cançons i això, quan comences a fer música, doncs no saps fins on arribaràs. I en aquests moments, quan estàs cantant una coral i comences a sentir l'harmonia de les veus, és quan també se t'obre un món de sonoritats que tu fins a aquell moment no coneixies. T'impacta, i per això aquesta cançó, El Nigre Sum, la recordo i la recordaré sempre. La música clàssica, recordo molt que a casa meva el meu pare posava molt el famosíssim bolero de Ravel. Cosa com, dius, vinga, i una altra vegada, i torna a repetir, però té un crescendo tan fantàstic, vull dir que encara que sigui una repetició, és una repetició fantàstica i única. Al igual que quan es posava música més folklòrica, més la copla, es posava mentre els pares feien coses, o, per exemple, el meu pare cantant per Antonio Molina, això ho recordo moltíssim, cantar per Antonio Molina. Quan el meu pare posava alguna música clàssica, ja era diferent. Deia, Miguel Ángel, escucha esto. Ja era diferent, no era una música d'estar posada i que sonés, sinó ja poseu una mica més d'atenció. I lògicament estava desitjant que arribés al final, vull dir que és que aquell final, aquell clímax final era increïble, no? Vull dir que ja era un subidón. Sóc del parer que arriba un moment que a mi em sembla que ja he donat tot el que podia donar i que potser és el moment de que vingui una altra persona per renovar o per ensenyar les coses d'una altra manera. I això m'ha passat sempre. No és que em cansi ni molt menys, mai em cansaria de la gent o em cansaria de la meva feina, que m'agrada molt, però sí que són cicles que amb una coral jo puc estar, no sé, 7, 8, com a molt 10 anys. Però arriba un moment que dic, jo crec que ja és necessari que vingui un altre director. Jo sempre ho dic, bueno, que a mi m'ha tocat la loteria, ja fa anys, m'ha tocat la loteria, jo ho visc molt feliç amb la feina que tinc. I a més poder, en aquests temps, poder viure d'això, d'una feina que realment et fa feliç, és això, és una meravella.
Sens dubte, poder treballar d'allò que ens agrada és sempre una gran sort. Si a més d'això, això que ens agrada és la música, doncs llavors és molt més que una gran sort. És la felicitat de posar la vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 10 entrades dobles per l'espectacle Oleana al Teatre Romea, dirigit per David Selves i amb Ramon Madaula i Carlota Olzina. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
Don't El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Carme Sallés, Nova Santa Catalana. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Deixem aquí, la guanyadora del lot de dentifricis Dentibrit és Rosa Julián Galva. Felicitats. Nosaltres, els del Primer Cafè, tornem demà a les 8.
Ràdio Estel.